Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 22 de maig de 2025. Després de la pluja d'aquesta matinada, entomem un matí de dijous més fresquet, amb baixada de temperatures que s'agraeix. Però tant és, a sol i a serena, plogui, nevi o faci un sol espaterrar, nosaltres us acompanyem de dilluns a divendres de 9 a 12 al Penedès en xarxa, que fem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I a la nostra antena avui sonaran aquestes veus i aquestes propostes. D'aquí uns instants, l'agenda cultural, lúdica i esportiva del cap de setmana. Vaja, recollim activitats des d'avui dijous i fins diumenge a tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès, perquè no perdeu pistonada. A 9:45, parada i fonda, arriba el flash informatiu, aquesta primera cita amb l'actualitat. I, com fem cada 15 dies, tindrem economia i empresa, posarem la lupa al teixit econòmic i empresarial de casa, de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui ens acompanyarà la Mireia Tablada, de la FEC, i el nostre convidat serà el Denis Sainz, director del CET, el Centre d'Ensenyaments Tècnics Penedès. Serà un matí per reivindicar la paraula. De fet, fer ràdio és això, cada matí ho fem, però a les 10:06, a l'entrevista, us presentem el cicle Paraules als claustres, que comença aquest dissabte a Vilafranca i que inclou 9 projectes artístics fins al 12 d'octubre. En parlem amb la seva coordinadora, la tècnica del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Sílvia Migó, i el poeta i crític literari Jordi Llavina. A 10:45, 5 minuts a càrrec dels serveis informatius perquè ens actualitzin aquest matí de dijous i seguim. L'actualitat continuarà sent la protagonista perquè farem tertúlia amb companys periodistes avui i seran José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona, i el director del 3 de 8, Ricard Vinyals. A les 11:06, al racó de solidaritat i cooperació, hem convidat Creu Roja al Penedès, que ens presentarà el seu projecte de cooperació internacional a Moçambic i altres activitats divulgatives que fan a casa nostra. Fins 11:45, darrer flash informatiu, ens actualitzem i acabem amb la Tot Volum. La Lourdes Meroño ens descobrirà el grup britànic de rock i electrònica New Order. Així sonarà aquest dijous a l'antena del Penedès en xarxa. Anem a recórrer l'Alt i el Baix Penedès per presentar-vos les activitats culturals i lúdiques d'aquests dies. Comencem amb el Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. La primera de les propostes que us acostem es fa avui mateix a les 5 de la tarda al Casal de la Gent Gran de Sant Cugat Sesgarrigues, en el marc del Mes de la Gent Gran d'aquest municipi, amb un taller amb plantes medicinals i comestibles. També avui, en el mateix punt horari, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí, hi ha la programació d'un espectacle de titelles titulat Màtzia i el secret del ioga, càrrec de la Microtrup. Per demà divendres, a les 7, es programa la segona actuació del cicle Els Vespres de Cabasill, amb Marc Pujol i Alguer Miquel. Marc Pujol presentarà els temes del seu primer disc i Alguer Miquel un poemari. L'obertura de portes a les instal·lacions d'aquest celler de Moja és a les 7 i el concert a partir de les 8. I també divendres, en aquest cas a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca dels Monjos, la proposta Construïm Superllavors. I és una activitat per infants d'ahir 5 a 3 i a 6:45 per infants a partir de tercer. Tallers a càrrec de creadors de bosc. I acte inaugural del Cuines i Tapes del Remellar de Santa Margarida dels Monjos al Centre Recreatiu de la Ràpita a partir de 7:45 del vespre amb un maridatge de vermuts i d'olives a càrrec de Raimon Mascaró i Jesús Trotonda amb la participació dels personatges del Remellar amb la Marieta Remellera. De les 5 a 6:45, a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí, nova activitat divendres amb la tarda de bibliojocs. Per dissabte, més coses vinculades amb el Remellart, la desena cercavila de tapes, amb sortida a 7:15 de la tarda des de la plaça Pau Casals, amb el Drac dels Monjos i un altre acte del Remellart, el Tro de Roc, a 7:45 del vespre a les avingudes del Penedès i del Centre, amb la cercavila de foc, amb colles infantils, i a 9:15 a l'avinguda del Penedès i del Centre, cercavila de foc, per passar a 11:15 a la plaça de Ramon Cabré, amb un concert de rock amb el grup de versions Sobre Límit, sota l'organització del Ball de Diables de la Ràpita. I Ball de Saló a 11:15, no deixem Santa Margarida i els Monjos, a la Societat Margaridolla, a càrrec del duet Pep i Maria. I Fira d'Entitats de Castellví de la Marca, aquest dissabte a partir de 6:15 de la tarda, amb l'obertura de les parades, moltes activitats, de 8 a 10 de la nit, tardeo amb el DJ Comando a les 9, sopar d'entrepà de botifarra i també paradetes d'artesans locals. Serà la plaça major del Maset dels Cosins. I per diumenge, propostes al Castell de Penyafort, la visita guiada amb tas de vins a partir de 11:15, que la inscripció prèvia a turisme.smmonjos.cat. I dins del cicle Dona i Salut, dedicat a la menopausa, que organitza l'Ateneu Mugenc, aquest diumenge s'organitza la segona de les sessions amb la psicòloga Olga Montserrat a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa de Moja. És una activitat gratuïta, però recomana la reserva prèvia a ateneumugenc@gmail.com. I diumenge arriba la Samuntà Trail Race a 9:15 del matí, amb inici des del barri de la Bleda, amb un recorregut per l'espai natural protegit del Montmell Marmellà, amb dos possibles itineraris, un de 23 quilòmetres i un altre més suau de 13. I des de les 9:30, 9:45 del matí, fins a les 12 del migdia del diumenge, local del centre, segona trobada d'intercanvi de plaques de cava a Sant Martí. I també al centre, de les 7 a les 9, Ball de Saló amb el grup Vives, Veus, Trio. I a les 11, visites teatralitzades, Castellet Encantat, una passejada plena d'històries locals amb la Carmeta, veïna del poble, que explicarà els secrets de Castellet. El lloc de trobada és a l'aparcament municipal al costat de la carretera BB-2115. I l'Ajuntament de Castellet i la Gornal organitza el concurs de fotografia amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni cultural, natural i la creativitat artística al municipi. Els premis es lliuraran el mateix diumenge, local de la Societat Recreativa de Torrelletes a les 2. I a Pacs del Penedès, cicle Gaudí, amb la projecció de la pel·lícula Salve Maria, el diumenge a 7:15, al Centre Cívic de Pacs. I acabem amb una proposta ja esportiva. Diumenge, a Torrelles de Foix, acull una prova puntuable de la Lliga Catalana de BTT amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament a les 9 del matí.
Tenim moltes més activitats i propostes que recull l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès comencem destacant que avui mateix a Sant Sadurní a 11:15 del matí a la plaça de l'Ajuntament hi haurà el concert de la banda de vent Viu la Música de l'Escola La Pau en col·laboració amb l'Escola de Música Municipal. I encara a Sant Sadurní a 6:15 i en el marc del Petit Comitè, aquest espai familiar que ja hem presentat aquí al programa, es durà a terme una xerrada sobre pantalles per a infants de 0 a 3 anys a l'Escola Bressol La Filoxera i impartida pels professionals de pediatria del CAP Sant Sadurní, una proposta que, de fet, us apropàvem ahir a l'agenda al detall. Seguim a Sant Sadurní, però ja demà, amb una xerrada a càrrec de Quim Suazo sobre Mozart, que es durà a terme a 8:15 del vespre a l'Escola Municipal de Música. A les 10 de la nit, el Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops fa parada al Microbi amb el bisexual, una jornada per gaudir de tres relats d'amor que expliquen l'existència d'un bi, mentre s'exemplifica amb tres peces creades per l'Escola de Dansa Casal Vilafranca, Assumpte Trens i es marida amb un petit most gastronòmic a càrrec de Caram Caram. A Gelida, a 7:15 de la tarda, es projectarà demà a la sala d'actes del Centre Cultural la segona part del documental Mestres, l'ensenyament a Gelida 1725-1980 de Montserrat Rovira Casadevall. I també a Gelida, a 7:15 del vespre, es projectarà a l'Escola Municipal de Música el documental Prestige, la discogràfica. Dissabte, durant tot el matí, al centre de Sant Sadurní hi haurà un taller infantil d'art i música en directe en el marc de la campanya comercial de Tots Colors, Tu hi pintes molt. També durant el matí us podeu passar per la biblioteca Ramon Bosch de Noia a gaudir d'un nou Dissabtes de Joc amb jocs de taula a la sala infantil. A les 11 del matí, el Casal Popular al Carràs de Sant Sadurní organitza una sortida etnobotànica amb Berta Garriga, que és sensibilitzadora ambiental. A 12:15, a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida, es projectarà, en aquest cas, la tercera part del documental Mestres, l'ensenyament a Gelida. I també a Gelida, i en el marc de la programació escènica 2025, a les 7 de la tarda, al Saló d'Espectacles de l'UCG, podreu gaudir de Pols de Diamant, de Pau Colla. I tancarem setmana diumenge amb diferents cites. De 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça del Pont Romà de Sant Sadurní, hi haurà la 38a Diada de la Puntaire, la Trobada Nacional de Puntaires, que espera reunir-ne més d'un miler i que coneixerem més abastament demà en l'entrevista d'actualitat. A les 6 de la tarda diumenge, als peus del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, es durà a terme un concert de cant gregorià i polifonies en el marc del mil·lenari del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. A Gelida se celebra la Diada de l'Esbart, amb trobada de gegantons i esbarts a la plaça de la Vila, mentre que a Sant Quintí, a les 9 del matí, arrenca la primera cronoescalada, una prova individual contrarrellotge en modalitat BTT i carretera. I com a destacats d'aquest cap de setmana us apuntem que dissabte al recinte de l'Hospital del Cervelló, a Olesa de Bonesvalls, acull el Vinum, la segona fira de vins del massís del Garraf que se celebrarà de 6 de la tarda a 11 de la nit. A Sant Pere de Riudebitlles, des de demà i fins diumenge, podreu gaudir del mitjó, la 14a mostra de titelles de Riudebitlles, una cita que combina autenticitat, creativitat i llibertat i que tindrà el Camp dels Arbres com el cor del festival, on hi trobareu escenaris, tallers, música i gastronomia, entre moltes altres coses que podeu consultar ja a www.mitjoriudebitlles.com. També destaquem que aquest cap de setmana podeu continuar gaudint de la festa de Sant Isidre 2025 de Font-rubí, una celebració carregada de tradició, comunitat i diversió per a totes les edats. Tota la informació a www.font-rubí.org. I finalment, dissabte i diumenge, l'Ateneu Agrícola de l'Avern acollirà la Festa de la Terra amb tota la programació, en aquest cas a www.sobirats.cat.
Vilafranca està immersa en la 21a Setmana de la Gent Gran. I aquesta tarda, a les 6, a l'Auditori del Vinzeum, hi haurà una cantada de corals a càrrec del coro, la coral del Tívoli i la coral de la Girada. Divendres a les 6, ballada de sardanes amb la Cobla Catània a la Rambla. Dissabte, un dels plats forts. A partir de les 5, festa de la gent gran i homenatge a les parelles amb més de 50 anys de convivència, que anualment congrega unes 700 persones al pavelló Firal. Per finalitzar la setmana, diumenge, caminada fins a la Muntanyeta, organitzada per l'Associació de Veïns del Molí d'en Rovira, que sortirà a 8:15 des del seu local. I al migdia, al pavelló Firal, joves i grans, avis i nets i netes podran degustar la rosada intergeneracional i participar conjuntament en jocs. Aquesta tarda, a les 7, a la sala d'actes de l'Escorxador, Xavier Bosch presenta el seu darrer llibre, Diagonal Manhattan. I a partir de les 7 també i fins 10:15 al carrer Comerç, tercera sessió dels dijous de vi, amb tas de vins de Pinor, tastet de gall del Penedès amb IGP i música a càrrec del DJ Jade. El Dia Internacional dels Museus encara coeja moltes activitats. A Vinzeum aquesta tarda de 7 a 10, Fira de Vi amb Grata Pride. Demà, a 8:15, es presenta el llibre Quedar-se al tros, de la pagesa Júlia Viejobueno. Dissabte al matí, a 11:00, tindrà lloc la nova activitat familiar Pagesos a la Moda. També dissabte, els amics visiten els amics. En aquest cas, és una sortida per conèixer la cooperativa Covides de Sant Sadurní. Diumenge, a 12:00, Òmnium s'afegeix a la celebració de la Setmana del DIM i proposa descobrir la composició poètico-musical basada en poemes de Miquel Martí Pol, a 12:00. I des de 11:15, Urban Sketchers Penedès fa una aproximació diferent a les col·leccions del museu. Divendres, a 7:00, Escena Jove, amb interpretacions de diversos grups de teatre, d'entitats i centres educatius de Vilafranca, a Cal Bolet. Dissabte, a 10:00, es dona el tret de sortida al cicle Paraules als claustres, amb la jornada d'estudi i homenatge al poeta gelidenc recentment traspassat Àlex Susana, com sempre al claustre de Sant Francesc. I el Casal Popular La Garalda acull una jornada sencera aquest dissabte de cultura i música alternativa que combina vinils, rock and roll, llibres, metal català i punk, organitzada per l'Associació Cultural Alternativa de Vilafranca. A 6:00, a l'Espai Jove La Nau, tindrà lloc un acte de commemoració dels 10 anys de l'ONG vilafranquina L'Abdú. A 16:00, lliurament de premis del 31è concurs de poesia de les Clotes, en el qual els guanyadors vinguts d'arreu de l'Estat llegiran els seus poemes amenitzats amb música. També a 6:00, a l'Església de Sant Francesc, concert amb motiu del mil·lenari de Montserrat, amb la Capella de Música de la Tossa, l'Escola Gregoriana Vilafranquina, la Capella de Música de Sant Pau del Camp, la Coral Vilafranquina Cant de Nit i l'Orquestra de Cambra Arts en So de Vilafranca. A 9:00, darrera oportunitat per participar abans de l'estiu en la visita guiada i teatralitzada al cementiri vilafranquí. Una visita de 2 hores acompanyada de diversos personatges que ens aniran introduint en la història del cementiri i, per extensió, de Vilafranca. I aquest és un cap de setmana d'esport, natura i enoturisme a Vilafranca, amb la Coni Ungo i la Gravel Penedès. Els amants del gravel i del running tenen aquesta cita ineludible amb 2 activitats complementàries que ofereixen recorreguts per camins, vinyes i paisatges del Penedès amb els serveis centralitzats a la capital alpenedesenca. Diumenge al matí, a més, es disputa el cross de Sant Ramon per les classes de Jaume I i de l'Oli. I també se celebra la 3ª cursa d'orientació Lluís Barrera, organitzada pels xicots de Vilafranca, amb 2 modalitats, la cursa infantil i familiar pel centre i la cursa llarga específica per esportistes. Les inscripcions estaran obertes fins diumenge mateix. I aquest diumenge a Sant Pau hi ha una muntanya de fòssils. Aquesta activitat familiar que convoca els que vulguin participar-hi al Camí de Pacs, a la Cruïlla amb el Balcó de les Clotes, a 11:00. És gratuïta i durarà un parell d'hores. A 12:15, a la sala Zazí, cinema familiar amb Anem a caçar un os, recomanada a partir de 3 anys. A 12:00, al Teatre Casal, tindrà lloc la mostra final de la 4ª edició del projecte La Força del Teatre, gratuït i obert a tothom. Vilafranca Sardanista organitza el 40è plec de Vilafranca, que tindrà lloc a partir de 5:00 al Parc del Tívoli, amb les cobles Maricel i Catània. A 6:45, Vall del Casal, amb xarop de nit, i a 7:00, l'auditori Momi Maiga presenta el seu darrer treball, Cairo, millor disc en llengua no catalana, als Premis Enderroc 2025. I finalment, la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens acosta les activitats que teniu al Baix Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè avui, a 7:00, a la sala d'actes, a la Casa de Cultura, hi haurà Club de Lectura amb clàssics catalans. En aquesta ocasió serà amb l'obra Tres Presoners, de l'autora Aurora Bertrana. I la dinamització anirà d'encàrrec d'en Jaume Coll Mariner. Pel que fa dissabte, des de 10:00 fins 2:00, hi haurà Mercadillo de Segunda Mano, serà el Papagai i serà davant del local social de la DESP. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès. Avui, a 8:00, a la comprativa Cinema de Muntanya, l'associació excursionista del Montmell projectarà 2 de les pel·lícules del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Concretament seran Big Water Theory i La Gran Salut. Pel que fa a diumenge, festa de les persones associades de la cooperativa, començaran a 1:15 del migdia amb espectacle musical amb veu clar i després hi haurà arrossada del soci i de la sòcia. Pel que fa a diumenge, com sempre, ball del diumenge, en aquesta ocasió amb banda sonora. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà la gent gran de Verge del Remei faran una visita cultural i dinar a la ciutat de Tarragona. També demà, però a les 7 de la tarda, hi ha la llar d'avis, sessió de cinema del cicle Gaudí, amb la projecció de la pel·lícula Salve Maria. Pel que fa a dissabte, tindrà lloc durant tot el dia la festa de la primavera, a càrrec dels Diables de Santa Oliva, però us ho explicarem més abastament demà a l'agenda al detall. Pel que fa a Baibei, doncs es vestirà de festa per celebrar una de les tradicions més arrelades del municipi, es tracta de la Fira de Sant Isidre, que esdevé no només un esdeveniment cultural, sinó una expressió viva de la història de la gent i de la manera d'entendre el municipi. Des de demà i fins dilluns hi haurà multitud d'actes i us recomanem que entreu al web de l'Ajuntament de Baibei per saber-ne tots els detalls. Margem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè aquest diumenge la Bisbal balla. Ho faran a l'escola Ull de Vent, començaran a 11:15 del matí, obrirà l'escola Ull de Vent i continuarà cada mitja hora aproximadament amb Misser Bienestar Natural, amb dansa oriental, flamenc a càrrec de l'Anna Serrano, ball de salut Line Dance a càrrec de l'Alicia i el Remi, ball de gitanes de les gitanes de la Bisbal, ball de gegants del grup de gegants de la societat, l'Esbar d'Ensaire, Santa Eulàlia de Banyeres, i acabaran a les 7 de la tarda amb Swing a càrrec de Swing Express. Marxem ara cap a Bonastre perquè des d'avui i fins diumenge celebren la Festa Major Santa Quitèria. Comencen avui a les 12 amb la missa en honor a Santa Quitèria, a la parròquia de Santa Magdalena. Pel que fa demà divendres, a les 6 a la Societat Tarda de Karaoke i Minigolf. A les 8, plantada de bèsties. I a 9:15, a la plaça Major, enceses de lluïment. Pel que fa dissabte, des de les 10 del matí i fins les 2 a la plaça 1 d'octubre, mercat d'intercanvi de segona mà. També hi haurà vermut amb DJ Quiles i servei de barra. A les 6, a la plaça 1 d'octubre, segon esquiti, olimpiades, gimcana familiar de jocs tradicionals i moderns. I a 9:15 de la nit, a la societat, sopar de Carmanyola i seguit, hi haurà bingo musical. Pel que fa a diumenge, a les 11, seguici popular del poble. I a la 1, tercer concurs de paelles de Bonastre. Marxem ara cap al Vendrell, perquè com sempre demà hi haurà mercat setmanal del Vendrell i dissabte mercat setmanal de Coma-ruga. Anem ara cap a Calafell, ja que dissabte al Parc de la Sínia se celebra el 4th Calafell Fire Festival i el 3er concurs d'enceses. I el diumenge faran la ruta patrimonial Rases i Rabasses, quan el dia es feia a les cases. Sortiran a les 11 de la vila romana del Vilarenc i es recomana portar calçat còmode i aigua. És una activitat gratuïta amb places limitades i cal fer reserva prèvia al 977-694-683 als matins o bé enviant un correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. Pel que fa a diumenge, a les 9 del matí, a l'Estany, el 6è triatló Jove Calafell. I com sempre, acabem a Cunit, ja que avui, des de les 10 i fins la 1, davant de l'oficina de turisme, tindrà lloc la segona edició de l'Speed Job Dating. I, per finalitzar, Cunit amb D.O. era un acte que s'havia de celebrar el dia 10 de maig, però que es va haver d'ajornar fins aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de turisme.
Mil i una propostes que tenen lloc arreu de l'Alt i el Baix Penedès i que ens agrada començar el dijous compartint amb vosaltres. Ara us deixem amb el primer flash de notícies d'aquest dijous.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Adif ha emès un comunicat en què informa de l'adjudicació de la redacció del projecte de remodelació i millora a tres estacions de Rodalies de Barcelona, entre les quals es troba la de Sant Sadurní. El pla es divideix en dues fases, una primera de 18 mesos per la redacció del projecte i una segona de supervisió de l'obra, amb un termini d'execució d'un any. Segons aquestes previsions, les obres podrien estar enllestides el 2027. Pel que fa als detalls del projecte, a més de modificar la zona de vies, preveu mesures per millorar l'accessibilitat a les andanes i els passos de connexió entre aquestes, així com la interacció amb l'activitat urbana i els centres d'interès del municipi. L'Ajuntament de Cunit, mitjançant la Regidoria de Promoció Econòmica i Empresa, va signar el mes de febrer un acord de col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell per la creació d'un espai d'assessorament i dinamització empresarial al Centre de Negocis i Factory, oferint un servei integral per persones emprenedores i per empreses. Durant aquests primers tres mesos s'ha donat servei d'assessorament empresarial a 17 persones i s'han ofert 26 sessions d'assessorament en sectors molt diversos, des de botigues online, energies renovables, immobiliàries, assegurances, esdeveniments infantils, servei de fotografia o botiga de rostisseria. A més, el servei ha informat i assessorat en ajuts i subvencions, fiscalitat, finances i ampliació de mercats, entre altres temes empresarials. En un acte celebrat aquest dimarts al Prat de Llobregat, l'Ajuntament d'Olèrdola ha tornat a rebre per 7è any consecutiu el reconeixement Administració Oberta, un guardó que atorga el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i que destaca el compromís del món local en la transformació digital de l'administració pública. Els reconeixements d'administració oberta inclouen 7 categories, 6 d'elles pels ajuntaments, segons el nombre d'habitants, i una per Consell Comarcal. L'Ajuntament d'Olèrdola ha estat de nou guardonat com un dels 10 més destacats el 2024 dins la categoria d'ajuntaments de 1.001 a 5.000 habitants. De la dificultat d'obtenir el guardó i de renovar-lo de manera ininterrompuda, en dona idea el fet que del Gran Penedès només un altre municipi, el de Sitges, ha assolit situar-se en el top 10 de la seva franja de població. Els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca, el Servei de Cultura de l'Ajuntament i la Comissió Voluntària encarregada d'aquesta activitat han posat en marxa el procés d'inscripció per participar a la Festa Major dels Petits de Vilafranca. Enguany s'ofereixen 321 places en els 16 valls que hi tenen representació. Els infants també poden formar part dels falcons i de les colles castelleres infantils, per les quals no hi ha un límit de places. En aquest cas, cal posar-se en contacte directament amb cada colla. Tindran prioritat per participar en la Festa Major dels Petits els infants empadronats a Vilafranca, o bé que ho estiguin, com a mínim, la mare o el pare o la tutora o tutor legal. Les nenes i els nens d'altres municipis podran inscriure's un cop ho hagin fet els de Vilafranca i a partir del resultat del sorteig que definirà els horaris. El període de preinscripció és del 21 al 28 de maig. El tràmit es pot fer en línia a través del web www.vilafranca.cat, donant-se d'alta de l'IDCAT mòbil. Les persones que tinguin dificultats per utilitzar els canals telemàtics poden adreçar-se al Servei de Cultura a l'Escorxador de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Seguim tot saludant la Mireia Tablada de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que coordina aquesta economia i empresa. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Sílvia.
Amb el convidat d'aquest dijous, Mireia, parlarem de formació, de tecnologia, d'innovació.
Parlarem, sí, d'una miqueta de tot, dels temps avui actuals de formació. I, a més, també, bueno, és Denis Sainz, que ell és director del Centre 7 Penedès de formació i, a part, és membre de la Junta de la FEC i aquest any també són patrocinadors de la nit de l'empresa.
Denis, benvingut, bon dia.
Bon dia, Sílvia, bon dia, Mireia, moltes gràcies. Un plaer poder estar en aquest espai amb tots vosaltres i amb els oients. I res, bueno, encantat de poder conversar sobre formació, tecnologia o el que sigui.
Molt bé, Denis. Explica'ns una miqueta què és Set Penedès, què fa aquí al territori.
Doncs Set Penedès és un centre de formació. Evidentment, va néixer el 87, han passat molts anys, ja som vora 35 anys i ens hem hagut d'anar adaptant. Això és una realitat. Sempre ens hem centrat, la nostra missió és oferir una formació de qualitat, una formació capacitativa, una formació que pugui ser d'utilitat per totes les persones, no? Que conformen la nostra societat i per les empreses, en definitiva, que nodreixen el nostre teixit productiu. I la nostra visió, doncs, evidentment, és seguir innovant i poder anar avançant amb aquesta formació de qualitat i amb els reptes que realment dia a dia ens anem trobant.
Perquè ara actualment hi ha molts reptes, no? Ens trobem amb un canvi generacional i també de tecnologia, no? Que al final tots ens hem d'adaptar i totes les professions potser s'han d'adaptar a aquest canvi, no?
Doncs sí, Mireia, jo crec que és la realitat. Canvis sempre hi ha hagut, i en sabem, no? Hi ha hagut moltes transformacions al llarg de la història i actualment podríem dir que estem en una de les transformacions més agosarades, més ràpides i que ens estan generant molts canvis. Generacionals és evident, de cultura social també, però també amb la tecnologia, no? La intel·ligència artificial, els canvis organitzatius a les empreses, el canvi de pensament, no? Crític de les organitzacions. Llavors, hem de ser capaços de canviar aquesta formació i adaptar-la a la realitat per poder arribar a ser útils, no? I que millorem, doncs, aquesta ocupació i aquesta competitivitat, no?, de les empreses.
La vostra formació és bàsicament assistencial, també online?
Fem formació presencial, fem formació en línia. Evidentment, no totes les línies de formació que tenim actualment les oferim en línia, però estem treballant amb molts esforços per poder complir aquest objectiu a curt termini. Oferim diferents línies de formació, Sílvia. Podríem parlar d'unes línies principals destinades prioritàriament a persones en situació d'atur, amb graus T, que no deixen de ser titulacions oficials, certificats professionals, que milloren l'ocupabilitat d'aquestes persones que estan en una situació vulnerable. Formació contínua per a persones treballadores, que no deixa de ser també una formació destinada a capacitar o a millorar unes competències que potser aquests participants ja tenen. I, paral·lelament, doncs, estem habilitats per impartir graus D. Estem parlant de graus perquè és aquest camp també, sí. No? El canvi no es produeix només socialment ni organitzativament amb el teixit productiu, sinó també en el món educatiu.
Què són graus D?
Els graus D, parlaríem, doncs, dels cicles de grau mig, els cicles de grau superior, així, a mode resum,
a tall
de resum.
La formació professional.
Correcte. Al final no deixem de ser un centre de formació professional i, com a centre de formació professional, abastem diferents línies de treball i enguany també estem col·laborant amb 11 entitats, 11 empreses que conformen que estan incloses en les tres comarques, el Penedès, Garraf i Baix Penedès, amb un programa que es diu Soc FPO Dual i que impulsa, doncs, que l'alumnat pugui estar treballant amb un contracte en alternança i a la vegada formant-se amb un grau C, amb un certificat professional, durant tot un any, 12 mesos naturals. Llavors, hi ha canvis a nivell formatiu, hi ha canvis a nivell estructural i intentem estar allà al peu del canó.
Idiomes també, no? He obert la pàgina i veig un banner d'Oxford.
Sí, som centre oficial, no? Afiliat a Oxford. Llavors, sempre intentem, no? Donar un recolzament, doncs, amb entitats, no? Amb entitats de renom com és Oxford, amb tema d'idiomes, sobretot amb llengua anglesa. Llavors, qualsevol persona que realment es formi amb nosaltres té la possibilitat d'acreditar-se oficialment amb Oxford. Externament també es pot fer. Llavors, a partir d'aquí també tenim, doncs, altres fabricants, com Microsoft. Som centre Microsoft Imagine Academy des de fa molts anys, i Oracle, i bueno, al final, un seguit d'entitats a nivell global, a nivell mundial, que donen aquest punt de qualitat a la formació que oferim.
Perquè ara mateix, quines són les necessitats que busquen els futurs clients i les empreses, quin talent estan buscant?
Al final, el talent, això és molt relatiu, això és una realitat. Cada territori es mou, doncs, amb un teixit productiu, unes empreses amb unes certes característiques. Podríem dir que les famílies professionals que més sol·licituds tenim, no, per formar, serien les d'administració i gestió, comerç i màrqueting, però evidentment també tenim formacions de les àrees d'informàtica i comunicacions i de serveis socioculturals i a la comunitat, i sobretot en l'àrea de sanitat, que des del Covid va ser una necessitat, no? Vam veure una deficient estructura que s'havia de poder suplir amb professionals. Llavors, intentem adaptar, però m'agradaria en aquest sentit ser clar, i a vegades sí que es produeixen certs desajustos, no? Tenim empreses que demanen una sèrie de perfils i nosaltres podem disposar d'aquesta formació, però també tenim el públic objectiu, no? Clar. Totes les persones que conformen la societat, que potser tenen altres objectius acadèmics i no quallen, no? No arriben a alinear-se amb les necessitats realitats reals de les empreses. Llavors, nosaltres no només volem formar, sinó orientar, i en aquest sentit també intentem aconsellar, intentem guiar les persones i aconseguir, no?, que puguin realment inserir-se en el món laboral o millorar les seves competències i poder millorar la seva carrera professional.
Amb tota aquesta formació tan eclèctica que impartiu, el públic, el target, també és molt variat, molt diferent, no? D'edats, de perfil, de tot.
Completament heterogeni, podríem dir. I jo crec que és una de les grans virtuts de la formació, perquè totes les persones portem la nostra motxilla, no? I podríem dir que aquest seguit, aquest background, no?, aquest seguit d'experiències, ja siguin vivències del dia a dia o experiències laborals, són de profit. I quan tenim grups de joves amb persones que ja porten molts anys, no?, treballant, doncs s'enriqueix. Sí que busquem, evidentment, que hi hagi una certa homogeneïtat en el nivell, però, evidentment, estem molt satisfets de que hi hagi aquesta diversitat en temes d'edat, en temes de gènere, en qualsevol cas, és el millor que podria passar.
Perquè la formació contínua normalment s'indica com una responsabilitat individual, però també aquí les empreses, no?, és algo que han d'anar formant als nous benvinguts i a les persones que estan ja a les empreses i que potser s'han d'actualitzar el dia a dia, no? Això
sí,
com...
Jo crec que, Mireia, estàs obrint la caixa de Pandora.
Sí,
estàs,
no?,
obrint la caixa de Pandora, perquè realment jo crec que és una corresponsabilitat. Nosaltres actuem com un agent formador i orientador i volem acompanyar. I al final és tan important que la persona es formi com que l'empresa gestioni el talent humà de la pròpia plantilla. Les empreses, i no dic totes, han de formar, i moltes ho fan, però moltes d'altres no ho veuen com algo necessari o com algo prioritari. I al final volem canviar el xip, no?, de la forma de pensament. Nosaltres no ho veiem mai com un cost, ho veiem com una inversió. I al final per l'empresa hauria de ser el mateix, no? Henry Ford ja ho deia, no?, que és millor que formar un treballador i que se't marxi és no formar-lo i tindre'l a la plantilla, no?
Deies hauria, per tant, no passa encara, o no està prou generalitzada aquesta idea?
No. Realment tenim moltes entitats compromeses amb la formació, i això és algo molt positiu. I aquí realment les felicito, perquè crec que l'únic que fan és millorar la seva competitivitat i millorar, sobretot, les competències dels seus propis treballadors i empoderar-los, no? Jo crec que hauria d'haver-hi una iniciativa per part de l'empresa de que es formin. Després, individualment, hi haurà una voluntat o no per part de la persona treballadora. Però en la formació contínua, com bé dius, Mireia, ens trobem molts casos que és el propi treballador el que per voluntat pròpia vol millorar en la seva carrera professional i ve a formar-se. En alguns casos sí que venen motivats per l'empresa, però ens agradaria que fos més sovint.
Bueno,
qui s'ha de fer càrrec d'aquesta formació?
En quin sentit? L'empresa
o el treballador?
Jo crec que és el que t'he dit, és una corresponsabilitat. Al final, la formació contínua, la part positiva que tenim, oferim formació privada, però la formació contínua que oferim és subvencionada. Llavors, a partir d'aquí, ens fem càrrecs col·lectivament, diria, no?
Tots.
Llavors, ens en fem tot plegat de càrrec. Llavors, és més a nivell de consciència, de dir, és una necessitat, hem d'abordar-ho. I al final també tenen un crèdit, no? Totes les empreses poden fer una formació bonificable i poden aprofitar, doncs, totes aquestes avantatges que de les quals disposen per poder anar avançant amb els reptes que realment tenim.
És que al final tothom guanya. Vull dir, guanyes individualment, però al final l'empresa, la rentabilitat de l'empresa també, i la productivitat també al final queda, no?
Tot va lligat de la mà, correcte, Mireia. I al final no ens n'adonem, i per això parlava de les transformacions que havíem viscut històricament, la revolució industrial, la revolució tecnològica, l'era de l'internet, però és que els canvis que estem patint avui dia són molt, molt agosarats. I en aquest sentit, sempre tendim molt a la negativitat i a dir que aquests canvis doncs, ens privaran de llocs de treball o ens dificultaran el dia a dia. Però la realitat és que aquest canvi succeirà, sí o sí, vulguem o no vulguem. Per tant, i com es diu a l'economia del coneixement, tant les entitats, les organitzacions, les empreses que realment sobreviuran, queda lleig dir sobreviure, no, però avançaran i continuaran sosteniblement al llarg del temps, seran totes aquelles que siguin capaces d'adaptar-se a la incertesa. I passa el mateix amb les persones. Hem de saber adaptar-nos a aquest nou paradigma, no?, que tenim en la societat, amb totes les novetats que té, agafar-lo amb els braços oberts, formar-nos i poder avançar tots col·lectivament.
Al final també és una millora per tothom, i s'han d'adaptar les empreses, s'han d'adaptar les persones, i sí que és algo que potser tema ètic s'ha de treballar, no?, tant empreses com individualment.
Totalment. El tema ètic, bueno, el govern social i corporatiu és molt important. Al final, realment, treballar amb una ètica, ja sigui de cara a tot el públic objectiu, als targets de la pròpia empresa, com de cara als seus propis treballadors. Evidentment, estem en una era completament tecnològica i moltes plantilles a vegades es redueixen, però això no treu que el talent humà acaba sent la peça clau, no?, de qualsevol entitat. Sense el talent humà no avançaríem. Llavors, a partir d'aquí, com bé deies, hem de trobar aquesta línia de treball i que vegin les oportunitats que generen, en comptes de les dificultats. Ens centrem més, com deia, amb les parts negatives que amb les positives. Per una empresa és molt important tindre tots els seus treballadors formats, i per un treballador, per poder promocionar-se, per poder avançar en la seva vida, és molt important també formar-se.
Hem parlat de les certificacions en idiomes i en informàtica, i és que tinc la web oberta i vaig rebent inputs, no? Veig que també gestioneu o ajudeu a tramitar beques Erasmus per fer pràctiques a l'estranger.
Sí, i és molt interessant, la veritat. És l'Erasmus Plus és un programa que gestiona el SOC amb altres entitats a nivell europeu i permet a totes les persones que s'estiguin formant amb un grau C, amb un certificat professional, doncs si així ho volen, i un cop obtinguin la certificació, un cop finalitzat el curs, doncs puguin participar en una estada a l'estranger treballant en una empresa arreu d'Europa, no? Hi ha diferents països, en funció del perfil, de la família professional, doncs poden anar a un lloc o a un altre. I doncs no deixa de ser una nova experiència, no?, per les persones poder veure com actuen les empreses amb diferents cultures, amb diferents formes de pensar, i poder doncs, carregar, no?, com dèiem, a la motxilla, però amb coses positives. No?
Quins són els cursos, la formació que encapçala el top 10 del Set Penedès?
Són diferents. Tenim diferent demanda. En graus T, treballem diferents famílies, com us he dit. Logística, tenim una gran demanda de logística. Evidentment, estem també en un territori on el component logístic, segur, clar. Mireia, em donaràs la raó,
sí,
el component
logístic és...
Pesa molt, oi?
Clar.
Al final pesa molt i hi ha una necessitat real. Llavors, tenim molta demanda i podríem dir que tenim cua. Tenim gent
llista d'espera.
Llista d'espera per poder fer aquesta formació. Tenim suficient al llarg de l'any. I després, evidentment, doncs, el que et comentava, administració i gestió, tenim diferents nivells. Treballem amb nivells 1, 2 i 3 de graus T, i treballem des d'una atenció al client, des d'un perfil més de digitalització i mecanització de dades, a un perfil de gestió d'equips de recursos humans. El ventall és divers. Llavors, a partir d'aquí, sí, podria dir que logística, administració, comerç, màrqueting, al final són les necessitats reals de qualsevol empresa intersectorialment, no? Sigui el sector que siguis, necessites, no?, d'aquest talent.
Molt bé. I una coseta, ara parlant una miqueta de talent, nosaltres, no?, estem preparant la nit de l'empresa, que serà...
Sí, molt emocionant, la veritat.
Sí, que serà l'11 de juny i es reunirà molt de talent. Tan imprevist, més de 400 empreses de tot el territori, Baix Penedès, el Penedès i Garraf, i les Set Penedès participa enèrgicament, no?, i com a patrocinador. Com veus, què beneficia, què és de positiu aquesta nit?
La nit, doncs, és un espai, jo crec, molt enriquidor. sobretot des de la perspectiva del networking, no? de generar sinergies entre les organitzacions que conformen el Gran Penedès amb les tres comarques. Evidentment, nosaltres des de Set Penedès sempre hem volgut recolzar a la federació, perquè considerem que la federació també recolza tots els seus associats. Llavors, és una oportunitat que on ens agrupem, no? En un espai, com diríem, de treball i d'oci a la vegada, on a més de poder generar sinergies, doncs crec que els premis és una part important per reconèixer, no?, la feina ben feta per part de les empreses del territori i que continuïn treballant. Perquè quan tens aquest reconeixement, l'únic que fas és posar benzina, no?, a l'organització perquè continuï fent la feina ben feta.
I a més aquest any les empreses tenen encara més valor i seran més protagonistes de la nit. Serà una gala de premis i tant els finalistes com els guanyadors finalment tindran un espai allà. Llavors això, volem al final donar protagonisme al talent i a les empreses del territori una mica més del que sempre s'ha fet. I, a més, també farem molt de networking perquè serà un sopar còctel a l'exterior de l'espai Tavares, a Coma-ruga, que així intentarem, no?, que encara es propici més aquestes sinergies entre les empreses.
Doncs sí, i crec que és molt necessari. I crec que aquest canvi pot ser molt positiu. Al final, el fet de que puguem, no?, comunicar-nos i moure'ns lliurement a la nit de l'empresa generarà, doncs, que moltes empreses, molts empresaris i empresàries connectin entre ells, comparteixin, no?, vivències, propostes de valor i a partir d'aquí, doncs treuran un profit. Sempre he sigut profitosa, ho puc dir.
Sí.
Parlant del passat, no és el primer any que participem i per això continuem, no?, al peu del canó amb vosaltres com a federació, perquè creiem que és una nit essencial.
Una nit, Mireia, que se celebra per primera vegada al Baix Penedès.
Exacte, Sílvia, per primera vegada al Baix Penedès, al recent inaugurat Espai Tavares. Allà ho estem projectant tot. S'han presentat més de 50 empreses als premis, que són 9 premis, i la veritat que estem encantades de veure del resultat les presentacions que s'han enviat. Ha sigut un any impressionant de talent. I bé, ho estem preparant, ja queden 3 setmanetes.
Recorda'ns la data?
11 de juny, dimecres 11 de juny a les 7 de la tarda. Encara les inscripcions estan obertes fins al dia 6 de juny. Tenen temps totes les empreses, associats, no associats, tothom qui vulgui fer networking i gaudir d'una nit, perquè de part serà una nit divertida. La presentarà Jordi Ríos, un còmic vilanoví que ens farà passar també una bona nit. I tenim moltes ganes, d'il·lusió posades en aquest acte i creiem que serà un abans i un després de la nit de l'empresa.
Parlant d'aquest Gran Penedès, d'aquesta vegueria penedesenca, els alumnes del Set Penedès...
Són d'arreu.
Són d'arreu?
Sí, Sílvia.
Són de la vegueria, són de més enllà?
Estem molt orgullosos de que
sí?
sigui així,
clar,
perquè al final anem alineats amb la realitat. Som una vegueria, un seguit de comarques que conformem el Gran Penedès i, per tant, hem d'estar al servei de totes les persones. Ens ve molta gent del Garraf, ens venen del Baix Penedès i també de Vilafranca. Evidentment, no negaré que el gruix és d'aquí, de la comarca de l'Alt Penedès, però estem molt orgullosos doncs, que aquesta formació també sigui ben rebuda per part de persones d'arreu.
Quants alumnes pot tenir el Set Penedès al llarg d'un curs?
Al llarg d'un curs, clar, al final...
Varia, no?
Varia, però estem, podríem dir, t'ho resumiria, que estem amb ple, overbooking. Ara mateix no tenim més espai, omplim totes les instal·lacions, llavors al llarg de l'any fem moltes formacions, i a les de grau C, doncs, al matí podem fer uns 6, 7, 8 cursos simultanis, i a la tarda també, llavors això durant tot l'any. Llavors estem engrescats i tenim molta feina, la veritat és que hi ha bastant moviment.
Expliques on sou, on està ubicat Set Penedès.
Doncs Set Penedès està molt a prop del transport públic, just aquí a Vilafranca del Penedès, al barri de Molí d'en Rovira, al costat de la plaça Vilanova, i estem a connectar amb l'estació d'autobusos d'Hispano Igualadina i de la Renfe. Llavors, per nosaltres és un espai ideal, no?, perquè la gent pugui arribar encara que tinguin dificultats de transport, perquè no disposin de transport propi.
I cap a on va Set Penedès ara mateix?
Cap a on va? Doncs a transformar-se. A transformar-se. Al final hem de predicar amb l'exemple i a l'igual que ens agrada que les persones entenguin que s'han d'adaptar a la realitat, no?, a la realitat actual, I les empreses també. Nosaltres, com a entitat, considerem que és supernecessari adaptar i innovar tant en metodologies formatives com en tecnologia. Tots els nostres processos interns doncs, tenen un elevat grau de tecnològic i intentarem que tot això repercuteixi en un servei de qualitat per totes les persones beneficiàries.
Sou a les acaballes de curs o el vostre curs no acaba
no
en juny?
No ens movem amb un calendari lectiu normal. No som un calendari lectiu habitual. Normalment ens movem de gener a desembre. Molts cops al desembre sí que tenim molt de focus en pràctiques, en mòduls de pràctiques a les empreses, però tota la realitat canviarà. Llavors, a partir d'aquí ja veurem com es conforma tot d'ara en endavant, perquè hi ha reformes a nivell educatiu que modificaran com entenem tots plegats la formació, amb molt de component dual, amb molta formació a l'empresa. Llavors, potser els calendaris es mouen, potser les convocatòries canvien, però no, estem sempre actius. Menys l'agost, que fem una parada, unes vacances lectives, tant pels treballadors com per totes les persones que estan formant-se amb nosaltres.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Denis Sainz.
Moltes gràcies a vosaltres, Sílvia, Mireia, i bueno, a tots els oients. És un plaer poder estar aquí i realment m'agrada, perquè sempre he sigut un gran amant de la ràdio i considero que aquests espais són molt necessaris.
Sempre seràs benvingut. Mireia, fem un cop d'ull a l'agenda.
Un cop d'ull ràpid, ja hem parlat una miqueta de la nit de l'empresa. També tenim el 30 de maig a l'Hotel César a Vilanova farem una trobada amb l'economista Joan Tugores, que parlarem una miqueta de l'economia actual, de l'Europa actual, dels canvis que venen, de la situació mundial econòmica. Ell és catedràtic i és economista i ens farà una miqueta una xerrada, podrem fer un dinar allà mateix i bé, serà un acte que està organitzat pel grup de Think Tank de la FEC, que també tenim aquest grup que cada trimestre ens mira una miqueta al món empresarial i al panell empresarial i ens busca aquestes trobades que són molt interessants i beneficioses també per un mateix. I després, doncs, a part d'aquest acte, tenim altres formacions que fem online, com una formació que farem de mindfulness o de coaching, no?, que estem fent per ajudar les empreses a aquest benestar emocional dels treballadors. I això és tot.
Moltes gràcies, Mireia Tablada. D'aquí 15 dies torna l'Economia i Empresa al Penedès en Xarxa. A reveure.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.